Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Vins i caves Maset del Lleó us ofereix la tertúlia esportiva.
Primer són els que estan allà, al Brasil. Jordi Costa, Rio de Janeiro. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Pau Ramírez, com pares, Pau, bon dia.
Hola, què tal? També a Rio.
A Rio i a l'Edgar Costa. Edgar, bon dia.
Molt bon dia, també des de Rio.
Tots a Rio de Janeiro. Escolliu malament, lladres. Escolliu malament tots tres. Tots vam poder presenciar ahir la final de Maracanà, aquí a l'estudi el Joan Maria Pou. Bon dia, Joan Maria.
Hola, bon dia.
L'Enric Banyeres, hola, Enric.
Bon dia.
El Joan Antoni Casanova, la Jac.
Bon dia.
I el Miquel Rico, hola, Miquel, bon dia.
Bon dia.
A tots ells farem tertúlia del partit del Mundial d'ahir, de la gran final del Mundial, i com queda Brasil a partir d'ara. Per començar, Costa, del partit d'ahir, en què et quedes? I, sisplau, no parlem del tema de millor... De moment no parlem del tema de millor jugador del Mundial a Leo Messi. Sisplau, que em cau la cara de vergonya.
Doncs mira, em quedo amb que de les últimes finals de Mundial per mi va ser la millor, i millor entès com que les finals acostumen a ser partits trebats, partits amb poc futbol. Algú dirà, home, un 0-0 fins al gairebé al final del partit és difícil considerar-lo bo. Doncs, home, jo crec que ahir és d'aquells partits que amb un 0-0 que dura molts minuts és un bon partit, en moltes ocasions, amb dos equips que apliquen bé el que volen fer. Evidentment, Argentina, un partit més defensiu, però jugant amb intel·ligència les seves cartes al contraatac, i Alemanya jugant el que ja havia jugat durant tot el Mundial, a dominar el partit, a jugar molt en camp contrari. És veritat que amb certa falta de capacitat per trobar solucions en atac i de generar ocasions de gol, però en definitiva va ser una gran final. Per resumir-ho, jo diria que ha guanyat el Mundial amb diferència la millor selecció del torneig, i des d'aquest punt de vista per mi és just que Alemanya sigui campiona del món. Però si ens quedem només amb la final d'ahir, jo crec que Argentina va fer com a mínim tants mèrits com Alemanya, i sobretot perquè si et mires el partit de dalt a baix, les ocasions més clares les va tenir Argentina. El problema d'Argentina és que arribava al Mundial amb molts defectes o amb molts dèficits, però segurament la millor davantera del Mundial, i resulta que a última hora el que li va fallar va ser precisament això, la definició.
Val. Pau.
Aviam, jo crec que l'Argentina ha perdut una oportunitat històrica per guanyar en terra de l'etern rival, que és el Brasil. Què seria, doncs, en cas contrari, no? Hi ha una rivalitat difícil d'entendre, jo crec, a Europa. No es poden veure en termes futbolístics, bàsicament, perquè després en termes comercials, per exemple, són dos països que es necessiten l'un a l'altre. Però no es poden veure, hi havia molta por. Si parlaves amb els brasilers una vegada eliminada la selecció, a que l'Argentina es proclamés campiona aquí, i, bueno, finalment, per sort d'ells, no ha estat així. I destacat, bueno, el que deia el Costa també, crec que de l'inici, no, el punt més feble de l'Argentina, i es veia, doncs, en el primer partit, per exemple, era la defensa. Semblava que cada cop que l'equip rival passés del mig al camp tindria molts problemes, i a la llarga acaba sent el seu punt fort. De fet, l'Argentina, tirant el gol que encaixa ja a la pròrroga, en els quatre partits de la fase d'eliminatòries no encaixa cap gol. Per tant, ha fet de la defensa el seu punt més fiable i ha fallat on ens esperàvem tots que lluiria més, no? Que és a l'atac. També és cert, doncs, que no ha contribuït la lesió d'Agüero, que ha estat realment desaparegut quan va entrar ahir també a la semifinal de la pròrroga. Messi, suposo que ja en parlarem després, i bé, doncs ja ha fallat el que més s'esperava d'Argentina, els davanters. Ara veurem, doncs, com queda aquesta albiceleste, que segurament, doncs, parla també el seu entrenador.
Perdona, parlaves, Pau, del poc carinyo que es tenen els brasilers i l'argentini, que per viure o has d'estar on estàs tu, que és el Brasil, però no durant el Mundial, sinó històricament, o sigui, o viure permanentment. Estem parlant d'un Barça-Madrid o encara és més bèstia?
Jo crec que és més bèstia. Aviam, el Barça-Madrid, evidentment, hi ha temes polítics i molt forts, no? Però aquí la rivalitat es veu sobretot, més que en els partits de seleccions, es veuen els partits que hi ha a nivell de clubs, de Libertadores o la Copa Sud-americana. Cada partit entre un equip brasiler i un equip argentí acaba a bufetades. L'exemple, jo crec, més clar passa fa un parell d'anys a una final, al final de la Copa Sud-americana, que seria l'equivalent a la Lliga Europea, l'ex UEFA, entre el São Paulo i crec que era l'Arsenal de Sarandí o Lanús, ara no recordo, que acaba l'equip rival, l'equip argentí, no surt a la segona meitat en el partit de tornada a São Paulo. I, bueno, hi va haver molts incidents a Argentina i van venir els brasilers amb 4x4, aquests típics porters de discoteca, i pel que sembla, evidentment no hi havia càmeres, van entrar al vestuari, van deixar més d'un jugador argentí bueno, sense condició de jugar, i bueno, va ser una polèmica total que fins i tot doncs, l'equip contrari es va negar a sortir la segona meitat. Un fet que això a Europa ni ens passa pel cap, però estem parlant doncs, de Sud-amèrica, d'un altre món, i d'una rivalitat entre tots dos països a nivell futbolístic que supera qualsevol barrera. Per tant, el fet que l'Argentina no es proclami campió aquí, que portaven a més els argentins que els agrada provocar amb les cançonetes, invadint Rio de Janeiro, doncs s'han tret realment un pes de sobre els brasilers.
Edgar, com ho has vist tu? Tu que vius a Rio.
Doncs jo ho he vist d'esquenes a la pantalla. Em sembla que no, que puc tenir l'orgull o el contrari de no haver pogut veure ni un sol partit de veritat. Acompanyant aficionats, protestes i tot el que seria l'oposat a el que fa un bon aficionat al futbol, no?
No has vist, però en canvi has pogut sentir el que ha passat allà. I això et volia preguntar, que per això et teníem avui. Brasil, a partir d'ara s'acaba el Mundial. I avui pregunta Edgar, clar, es torna a la normalitat i malauradament pel país la carrossa tornarà a ser carbassa, amb la qual cosa veurem què pot passar en aquest país després de... si tindrà alguna conseqüència directa, per exemple, a les eleccions presidencials que ha d'haver-hi el mes d'octubre, si Dilma Rousseff pot ser castigada precisament per un resultat futbolístic com ha estat l'eliminació del Brasil, o quines conseqüències socials pot tenir això al final d'aquest Mundial per Brasil?
Home, per començar, ahir va guanyar Brasil, o almenys això semblava un quan estava a la platja de Copacabana o passejant per qualsevol carreró de qualsevol racó del país. Ahir els brasilers anaven amb Alemanya amb una gran majoria i realment ho apuntava el Pau. Si un passejava per aquesta ciutat, per exemple, per Rio de Janeiro, escoltant constantment les cançonetes brasileres, les cançonetes contra Brasil, perquè Argentina es dedicava a tocar la moral després del 7-1, es dedicava a cantar que Maradona és millor que Pelé i es dedicava a tocar la moral, i ahir va haver incidents a Copacabana, ahir va haver molts brasilers que anaven amb Alemanya, però d'una manera, evidentment, després de la pallissa, doncs lo normal no seria apoyar-los als alemanys, però anaven a intentar animar perquè no passés el que podia haver passat, que era una gran vergonya per ells, no? Llavors aquí realment ells se senten victoriosos en aquest Mundial, almenys en la final, tot i el desastre que ha viscut la Canarinha, però sí que és cert que des d'un bon inici es va apuntar a que una derrota en el Mundial afectaria directament a la campanya de la presidenta Dilma Rousseff. Jo crec que hi guanyarà igualment, perquè el Mundial, en el fons, el brasiler veu que ha funcionat bé. Agafes un taxi i el primer que comenta el senyor és el bé que va tot davant de com s'havia plantejat, no? Tothom tenia por. Potser l'incident més gran que s'ha viscut és el de Belo Horizonte, del pont, i la resta, doncs el país molt capejat de la mar de bé, podríem dir. El Mundial ha sortit bé.
Val. Quedem-nos aquí a l'estudi, aviam què n'opinen, i em sisplau breument, el màxim que pugueu, sisplau, que són molts avui. Joan Maria Pou, Miguel Rico, Enric Banyera, Joan Antoni Casanova. Pou.
Jo parlaré només des del punt de vista futbolístic. Jo crec que el Mundial pel Brasil és una autèntica catàstrofe, diguéssim, el que els va passar contra Alemanya, aquell 7-1. Jo crec que per anys que passin no podran oblidar aquella sensació d'impotència i de ser atropellats per un camió de... Com va ser en aquell moment la selecció alemanya. Per tant, per molt que, evidentment, hauria pogut ser encara pitjor si a sobre l'Argentina guanya a Maracanà el Mundial, jo crec que pel Brasil és un Mundial catastròfic. Jo crec que també hi contribueix el tercer i quart lloc, que demostra que no et pots recuperar tan ràpid del que va significar el 7-1 contra Alemanya. I pel que fa a la final, jo crec que va ser una final igualada, més distreta del que jo m'esperava, per tant vol dir que m'esperava un autèntic bunyol, perquè tampoc va ser un partit que recordarem totes les nostres vides. Hauria pogut guanyar qualsevol. I per mi, l'home del Mundial, sense cap mena de dubte, independentment de la samarreta que defensi, però més tenint en compte la samarreta que defensa, és Javier Mascherano. És a dir, per mi ha nascut un... Ja ho era, però ha nascut ja mundialment un líder natural i imprescindible per un vestidor.
Que no sé si això farà canviar la perspectiva de qui pot ser el capità del Barça la pròxima temporada.
En tot cas, sigui o no sigui capità amb braçalet, jo crec que seria bo que l'entrenador i el vestidor, diguéssim, convidessin Mascherano a continuar amb el rol que ha tingut en aquest Mundial amb la selecció argentina.
Banyeres.
Jo crec que ja el fet d'haver-li renovat després que tenia ofertes per marxar i que semblava tan decidit, segons es deia tot arreu, que estava tan decidit a marxar a Itàlia, ja fa preveure que el paper que tindran a Barça Mascherano no serà testimonial. I és veritat que surt molt reforçat d'aquest Mundial. Per una altra banda, per ser molt sintètic, crec que ha guanyat el futbol, ha guanyat en credibilitat, perquè semblava que tot estava preparat, i jo ho creia, per una final Brasil, preparat per la FIFA, evidentment, per una final Brasil-Argentina, que hauria confirmat aquesta rivalitat tan gran que ahir dèiem que es vivia pels carrers de tot Brasil, no? I després crec que el futbol surt reforçat no només per això, sinó per l'èxit d'Alemanya, la primera campiona del món que guanya dos finals, perquè si contra Brasil ja era una final anticipada, la va guanyar de la manera que tots sabem, i ahir contra Argentina una altra vegada. A més, guanya el futbol en estat pur, vull dir, el futbol com a joc de conjunt, practicat en una disciplina enorme, amb una condició física extraordinària i amb una voluntat de guanyar molt gran, no tota una sèrie, o sigui, el que en diem compromís a vegades, tota una sèrie de factors que jo crec que fan del futbol un esport magnífic.
Jack?
Bé, al final jo crec que Argentina va saber jugar molt millor les seves armes que Alemanya, per això el partit va ser igualat, perquè tothom esperava una exhibició, no si no igual, similar, i una era clara favorita d'Alemanya. Per l'altra banda, el gol de Götze va evitar que la possibilitat molt clara de que si s'arriba als penals hagués sigut finalment campió mundial un equip que amb els tres últims partits, els partits decisius, només ha marcat un gol, Argentina, no ho oblidem. Això em demostra que a banda de la semifinal, de gran semifinal d'Alemanya contra Brasil, tot el més bo del Mundial s'ha viscut a la primera fase, el qual redita la nostra impressió de que el calendari fa fallida, perquè si tot el bo del Mundial s'ha vist a la primera fase, vol dir que els equips conformats a la competició s'han anat morint. No oblidem com han arribat al Mundial i com han acabat el Mundial, pues els cristianos, els Messi i companyia. La Messi, evidentment, és l'últim acudit de la FIFA, perquè Messi, com deia abans el Pou, no solament no ha sigut el millor jugador del Mundial, sinó que no ha sigut el millor jugador del Barça al Mundial. Ni siquiera això.
Rico.
Bé, la distància et permet mirar partits com aquests amb ulls d'aficionat, i tot i que jo sóc mil vegades més admirador del joc d'Alemanya, volia que guanyés Argentines, precisament per les raons personals que pugui tenir qualsevol aficionat, i reconec que ha estat la millor selecció del Mundial, però en línia amb el que deia el Costa, per exemple, de bon començament, jo crec que si guanya Argentina tampoc hauria passat res, tampoc hauria estat injust, perquè efectivament va tenir les millors ocasions del partit i una jugada de Neuer en Higuaín que podria haver canviat el partit, però en tot cas s'ha de felicitar els alemans perquè amb el còmput de la competició han estat els millors, i en quant a la globalitat del Mundial, jo crec que el meu record seran dues accions que, més enllà de la jugada de Goetze a la final, que tenen relació amb la derrota. Per descomptat, el 7-1 d'Alemanya-Brasil, que això serà etern, això, aquest Mundial es recordarà més per això, però que per qui ha guanyat el títol, tot i que el protagonista sigui igualment Alemanya, i em quedo amb l'extraordinari gol de Van Persie a la selecció espanyola, que va significar pràcticament el començament del calvari d'Espanya a Brasil, que crec que és una de les obres d'art més impressionants que he vist en un camp de futbol.
Com vull anar a deixar dormir amb en Costa i companyia, Jordi, per acabar sobre el que he sentit, algun comentari que vulguis afegir?
No, estic d'acord en general amb tot el que s'ha dit sobre Sí, ara sí que es pot parlar sobre l'elecció de Messi com a millor jugador del Mundial. A mi em sembla anecdòtic, al marge de ridícul. Jo crec que fins
Perdó,
i tot...
Això qui ho votava? Messi... Això no ho votaven els periodistes aquesta vegada, no?
No. Jo, sincerament, no et sé dir qui ho va acabar votant. Sí que et sé dir que la llista de 10 candidats que es va fer oficial la nit abans de la final la dissenyava una comissió tècnica de la FIFA. A partir d'aquí, els periodistes t'asseguro que no van votar, perquè la sala...
Els de la comissió tècnica de la FIFA tenien algun problema psicotròpic greu, eh?
Però aquests no són els que van dir que el millor jugador de la primera part del campionat havia estat David Luiz?
No, això estava basat en criteris estadístics. Em sembla que no són exactament els mateixos, però vaja, jo m'imagino que ho devien votar ells, perquè el que sí que et puc assegurar és que ahir a la tribuna de premsa ningú ens va passar cap formulari per votar res, de manera que no t'ho sabria dir, però en tot cas... No sé qui deia de fa un moment que Messi ni tan sols no ha estat el millor del Barça al Mundial, i ja estic d'acord. El que passa és que, clar, Messi ha tingut moments decisius, però si la qüestió no era votar un jugador de l'equip guanyador, cosa que a mi ja m'estranya, jo, per exemple, m'hauria quedat amb Thomas Müller, amb Philipp Lahm, amb Neuer, fins i tot.
Neuer.
Però podries, si la qüestió s'obria a equips que no han guanyat, jo hauria votat a Robben, per exemple, que si mirem individualment el Mundial, jo crec que ha estat el jugador més determinant amb molta diferència. Però ara anava més al cas concret del Barça. A mi m'amoïna, ja no el premi, m'amoïna la derrota i com la tolerarà Leo Messi, perquè ahir deia Mascherano en zona mixta que aquesta és una derrota molt difícil d'assimilar. Jo diria que molt més que una derrota en una final de Champions, perquè és evident que una final de Champions la pots jugar l'any següent i un Mundial vés a saber si el tornaràs a jugar en la teva carrera. Jo era dels que pensava que guanyar un Mundial, a diferència del que va passar amb Romario, per exemple, podia ser una manera d'esperonar Messi perquè tornés a ser el d'abans d'alguna manera, si és que ho pot tornar a ser, i a mi aquesta derrota em fa patir molt. Veurem si Messi ens sorprèn a tots i torna al camí de l'exigència i del seu millor nivell, però ara mateix jo no soc gens optimista.
Costa, cuida't molt, descansa. Pau Ramírez, exactament
gràcies.
Igual. Edgar Costa, gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort al Brasil a tots.
Que vagi bé.
Gràcies. Ara continuarem perquè s'hi afegirà el Santi Segurola d'aquí a uns moments, però només deixa'm dir una cosa, em trobo amb Messi, vaig a la publicitat. Hola, Santi Segurola, què tal? Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies. Un instant que vaig a la publicitat, a veure, deixa'm dir una cosa a Leo Messi, que si no, en rebento. A Messi, abans d'anar al Mundial, deien, bueno, hi havia molt culer, no futbolista, seguidor del futbol, culer que deia, bueno, aviam si ara s'ha anat preparant per anar al Mundial. La resposta ja, tenim la resposta ara. No s'ha preparat pel Mundial. Això és mentida. És demostrable, ha quedat demostrat. Ara, què vol dir això? Que hi ha un problema, que probablement és físic, probablement és que no s'ha entrenat bé en els últims temps, 40 gols, tampoc ho oblidéssim pas, 40 gols, tot i que en els grans partits, Messi pràcticament no hi ha estat, president del club de farts de Leo Messi, però sí que és cert que aquells que deien, no, aviam si s'ha estat guardant pel Mundial, la resposta és clarament no. Malgrat que li hagin donat aquesta barbaritat que fa una mica de vergonya aliena el millor futbolista del Mundial, Messi no s'estava preparant.
De fet, Jordi, ahir quan li donen el premi, la cara que feia Messi és de te'l fotré pel cap.
Clar.
Perquè ara l'últim que vull és haver de recollir això.
Apareix sortir a les imatges més encara.
Però això que es deia de Messi, es deia d'Iniesta, es deia de molts jugadors.
Especialment de Messi.
De Xavi.
No, especialment de Messi.
Mascherano es deia.
Quan hi ha un any...
Sí, però és que Mascherano tampoc... És a dir, és que aquí hi ha un altre component que també s'ha de dir.
Ha jugat un lloc diferent.
Ha jugat un lloc diferent, ha jugat molts menys partits que la resta. És que clar, aquí s'ajunta un seguit de coses que convindria els pròxims dies analitzar-los.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
11 i les 11, vull escoltar Santi Segurola el balanç que fa de tot el que estàvem explicant de Leo Messi, però també d'aquesta final i d'aquest Mundial. Santi.
Me ha ganado el equipo que, que, que mejor ha jugado en un mundial declinante. Empezó atractivo y atacador en la primera fase, y a medida que pasaron las rondas se hizo todo más cauteloso, en gran medida por el ejemplo de Brasil. Brasil tiene que aprender la lección que tomó Alemania antes del Mundial 2006, reorganizar su fútbol, comenzar a hacer las cosas con la identidad que ha perdido. Brasil ha desforestado su propio fútbol, lo ha convertido en otra cosa. Desaparecieron los medios creativos, luego los extremos y ahora los delanteros centros. Gente como Joe y como Fred son indignos de jugar en la selección brasileña, son los Serginhos de este tiempo. Un equipo que no tiene nada y que finalmente le atropelló a Alemania y luego le atropelló Holanda. Esa es una super noticia, porque esto ocurre en Brasil, ¿eh? Y esto no ha ocurrido en el año 50 ni es el maracanazo. No hay palabras que definan un 7-1 en campo brasileño, sufrido por la selección brasileña. Alemania me parece que es el mejor equipo, le falta redondearlo, ¿eh? Creo que le falta un medio centro. Schweinsteiger para mí es un jugador amortizado, y Klose me parece que es un jugador que está muy de salida. Evidentemente tiene el olfato para cazar algún gol que otro, pero para mí son dos déficits muy claros en la selección alemana. He visto un portero verdaderamente excepcional, para mí el jugador del Mundial, el futbolista del Mundial es Neuer. Y si tiene alguien que se lo discuta, es el lateral derecho Lahm, el jugador más versátil y mejor de la selección alemana. Ayer fue emocionante la prórroga, porque Lahm tiraba una y otra vez por la derecha y Mascherano contenía, y él prácticamente defendía desde el medio campo a toda la selección argentina. Fueron dos ejemplos, dos maneras de jugar que me parecieron francamente bellísimas. En cuanto a Messi, yo creo que ha estado un poco mejor de lo que yo esperaba. No frente a Holanda precisamente, pero ayer Argentina fue lo que fue Messi durante una hora. Estuvo en casi todas las jugadas de gol, tuvo la suya y la hizo muy bien además. Definió muy bien, pero se le escapó un poco. Luego ya creo, yo le vi cojo totalmente en la última, casi última hora. Se le veía que no podía andar, recibió un golpe, se tocó la parte de atrás del muslo y dio la sensación de que estaba con problemas musculares. Desde luego no merece el título al mejor jugador del Mundial, pero creo que sus destellos, por lo menos ha tenido destellos, ya está en plan ganador, ha marcado 4 goles si no me equivoco. No creo que sea una gran selección argentina, no me impresiona. Creo que de este Mundial lo que acredita es que si se hacen las cosas bien, se puede regenerar un fútbol, llevarlo por un conducto que sea creativo, que sea popular, porque Alemania lo quiso, aprovechó su Mundial, cosa que no ha hecho Brasil, por ejemplo, para construir grandes estadios destinados a la gente, es decir, al hincha, y generar un tipo de fútbol que es distinto al alemán de toda la vida, al que conocimos, por ejemplo, del 80 al 2000. Lo han hecho bien. Creo que en ese aspecto también hay que decir que se decía que el tiki-taka había muerto. Esto no es exactamente el tiki-taka, el fútbol alemán, pero sí es el juego de pases, el equipo que más pases ha dado, el que ha sido más preciso en los pases, el que ha tenido una vocación de ataque mayor que los demás. Y por lo tanto, todos esos obituarios, esas necrológicas que se hicieron después de la derrota del Bayern de Múnich y después de la derrota de España en el Mundial, para mí fueron excesivas y fueron muy sectarias. Creo que, por fin, en gran medida, el fútbol sale beneficiado, porque el equipo que más ambición ha tenido, el que mejor ha jugado, ha ganado. Y eso a veces no ocurre en un Mundial.
Són 5 els minuts que falten per arribar a les 11. Em queda un tema, sisplau, si em permeteu. Miguel Rico, Joan Maria Pou, Sandy Segurola, Enric Banyeres i Joan Antoni Casanova. Si ens passem de les 11 no passa res, però tampoc ens passem gaire. La FIFA, és a dir, si tu dius què és el pitjor d'aquest Mundial, diríem Brasil, la selecció espanyola, amb d'altres coses, i la FIFA. La FIFA com, per exemple, la sanció a Luis Suárez. Jo no em queixo de la sanció que hagi tenit una persona com Luis Suárez per fer el que va fer, que és mossegar. I, a més, d'una manera reiterada. El que em queixo és de la crueltat. I ara que enllacem ja que avui el Barça es posa en marxa i el Madrid es posa en marxa, no creieu que és intolerable el que ha fet la FIFA, que aquest jugador no es pugui ni presentar amb una seu oficial del club que li pagarà i dels quals aquests diners que pagarà una part també aniran a la FIFA?
Sí, sí, per mi és desproporcionat i cada vegada ho és més, no? És a dir, a mesura que vas coneixent els detalls, diguéssim, de la sanció, t'adones que és una sanció d'una severitat gairebé, diria, que sàdica. Vull dir, perquè sàdic, gairebé...
Sàdic.
Sí, sí, gairebé és una sanció sàdica en el sentit que gairebé l'impedeixes... No pot fer ni les accions més bàsiques del seu ofici, no? Entrenar-se, intentar estar mínimament en forma pel moment, el 26 d'octubre, diria que és quan torna, quan se li aixeca, diguéssim, la sanció. A mi em sembla que la seva acció va ser, diguéssim, absolutament censurable i sancionable, però entre poc i massa. Jo crec que la FIFA en aquest sentit s'ha passat de rosca. Però és que jo crec que, Jordi, crec que amb això també estàs bastant d'acord amb mi, que és que la FIFA ja fa molt de temps que ha perdut el nord.
I que
intentat buscar...
No sé si ha tingut alguna cosa.
Intentar buscar una certa coherència en les accions sancionadores de la FIFA, jo crec que és una... En fi, una tasca que no... de la qual no ens en sortirem.
No estem preparats.
Rico!
Estic en la mateixa línia que tu. Jo hauria entès que fossin 9, 12 o 15 o 25 partits. No hauria dit absolutament res. Tot el que el demés em sembla una barbaritat, els 4 mesos, atemptar contra la llibertat d'un professional, retallar-li les llibertats com a professional, no poguen entrenar, no poguen entrar en un estadi, no poguen presentar-se amb el son en un equip, em sembla una cosa miserable pròpia d'un organisme a nivell FIFA, que no solament seria del pitjor del Mundial, sinó que seria també del pitjor del futbol.
Enric Banyeres.
Sí, sembla una mica desmesurada la sanció, però clar, no estem davant d'algú que posa el dit a l'ull d'un altre. És algú que posa el dit a un altre per tercera vegada. Vull dir, el problema d'aquest jugador ha estat la reiteració i el crescendo, perquè va començar a la Lliga Holandesa, a mossegar. Va seguir mossegant a la Premier i ara ha acabat mossegant al Mundial. Jo confio que si el Barça arriba a la final de la Copa d'Europa l'any que ve, no l'alineem perquè mossegarà a la final de la Champions, no? És una tendència que sembla que és irreprimible i la FIFA el que ha volgut amb aquesta sanció, que repeteixo que és desmesurada, és d'una vegada posar-li un càstig exemplar i a veure
si ho puc entendre, però llavors si què hem de fer amb el dit a l'ull del Mourinho? Que la FIFA no
esperar que la faci per tercera vegada i la tercera vegada que el Mourinho...
Has de fer el dit a l'ull la tercera vegada, has de sancionar-lo?
Clar, per equiparar, ja que m'estàs comparant el dit a l'ull amb lo del Suárez, t'estic dient que el Suárez ho ha fet per tercera vegada.
El Mourinho no té prou arguments, perquè la FIFA l'hagi de sancionar, no només amb un dit amb un ull, o ha de ser exactament un dit amb un ull?
És a dir, això... jo crec que el Mourinho...
Esperar amb un pàrquing amb un àrbitre, més un dit amb un ull, més les barbaritats que ha arribat a fer Mourinho, no són sancionables?
El Mourinho tindria que estar, ja perquè sembla que ja no existeixen enreu del món, però si no, en un camp de concentració tancat...
Això no ho dic jo mai,
no, no, però això guard, ja t'ho dic jo, no, home, vull dir, per posar algo
dic que comparativament, és a dir, pots fer un dit a l'ull, és la metàfora de les sancions, poden ser per moltes coses... És a dir, pot ser per mossegar, per fotre la punta de peu a la cara o per trepitjar un rival. Pepe té suficients arguments, Enric, suficients. No només trepitjar el peu de Messi una vegada, el pot trepitjar el peu de Messi, fotre una patada amb un altre. Suficients arguments reiteratius perquè puguis dir Pepe també ha de ser sancionat com el Suárez.
Però és que busques una coherència que no la trobaràs.
La reiteració del Suárez és molt greu.
En els dos casos...
És molt greu. El que no entenc de la sanció, aquest afany innovador. Vull dir, posa-li 50 partits.
Clar, és el que diu el Rico, clar.
El que no veig és voler buscar coses diferents.
Que no es pugui presentar amb un equip que pagarà que més aquests que les van a la FIFA.
El que greuja la sanció és que l'hagi fitxat el Barça. Perquè si l'hagués fitxat el Madrid, tota aquesta sanció ens semblaria poc. Si l'hagués fitxat el Madrid, jo seria el primer que diria... Em sembla poc.
Doncs no estic gens d'acord.
Com me va semblar poc lo del Mourinho, com me va semblar poc lo del Pepe.
Perdona, permeta que t'ho digui. Jo sóc el primer que dic que Messi és impresentable que hagi guanyat la pilota d'or al Mundial, per l'amor de Déu. Jo només et dic, Enric, que a mi em sembla una barbaritat que diguis que Mourinho no, perquè quan només ha posat una vegada el dit a l'ull, ja val. El currículum de Mourinho és de sanció multiplicada per dos a la Luis Suárez.
La meva opinió, en tot cas, no té res a veure amb la samarreta que defensarà el Suárez la temporada que ve. Si s'hagués quedat al Liverpool o si hagués ajudat un Buctú, hauria dit exactament el mateix.
I tant.
I l'exemple d'aquesta incoherència que diem és que la FIFA ja existia, no? Quan Tassotti li rebenta el nas a Luis Enrique? I quants partits li van caure? 8? 9?
Però és la mateixa FIFA que hi ha hagut lesionats que els han trencat la cama aquest Mundial i no ha passat res.
És cert que és molt greu mossegar i molt més greu mossegar 3 vegades. El que no entenc, insisteixo, és ampliar el caire de la sanció a unes coses que no tenen res a veure.
Ara, aquesta és la història. Aquesta és la història.
És molt fàcil. Jack,
partits. 6 mesos.
Partits.
6 mesos.
No, partits. Un nombre de partits. Ja està.
50 partits.
I prou.
Ja està.
No, potser la presentació no es pot fer per una raó molt senzilla, perquè aquest Luis Suárez és un impresentable. La sanció a la FIFA és molt greu, és desmesurada, és una barbaritat, és un abús de poder, és el que tu vulguis. Però el tio és un impresentable, i ho repeteixo abans de que es posi la samarreta del Barça, perquè tan bon punt se la posi, segurament canviaré d'opinió, hauré de canviar d'opinió per la pressió.
La presentació es farà igual, Enric, es farà amb retard, però ho llevaré un moment que el presentaran, evidentment.
Però un tio que mossegue per 3 vegades
sí,
és un impresentable.
Greu, és molt greu,
pot ser un malalt, però no un impresentable.
Malalt, pues se l'hauria de curar, eh?
Bueno, se l'haurà de curar, clar.
A mi me parece que hay dos planos en la sanción. Una, la sanción deportiva, que me parece, no sé si la palabra es justa, pero me parece razonable. Digamos que lo que hace Luis Suárez es lo más aberrante que hay dentro de la condición humana, que es morder. Yo creo que morder y escupir nos lleva es algo tan primario, tan cerca de la bestialidad, de lo animal, de lo incontrolable, que no tiene cabida en el deporte, no tiene cabida en la vida y tampoco en el deporte. En ese sentido, creo que una sanción deportiva del calibre que sea, y en este caso son no sé cuántos partidos, ya ahora ni me acuerdo, pues no me parece mal. Lo que me parece absolutamente indignante es que eso afecte a los derechos laborales básicos del jugador, porque una parte es lo deportivo y otra cosa es lo laboral. A este hombre no le permiten entrenarse, no le permiten entrar a los estadios, no le permiten hacer prepararse para hacer su trabajo. No tiene nada que ver, o sea, lo están tratando como un apestado y se olvidan de que para mí tiene unos derechos. Aquí me gustaría ver al sindicato, a la FIPRO o al sindicato de jugadores actuando, porque en mi opinión, yo no soy un experto jurídico, la sanción deportiva para mí es más que razonable, pero las consecuencias de esa sanción que entran dentro del campo del derecho de él como trabajador son absolutamente aberrantes. Yo me parece que no hay ningún organismo que puede prohibir a Luis Suárez las cosas que le han prohibido en este caso.
Bueno, por esto lo va a recurrir al TAS y se supone que la rebajarán o la modificarán, ¿no?
Bueno, también a mí lo que me parece es que en este caso la FIFA se ha pasado, como en tantos otros casos, y que no puede invadir campos que en mi opinión no le competen.
No, és un àmbit absolutament diferent, la competició de clubs. És un àmbit absolutament diferent, la competició de clubs, en la competició que depenen directament de la FIFA, res a veure.
Tot el futbol mundial depèn de la FIFA. Tu ja ho vas veure amb els juvenils del Barça.
Una altra cosa que s'està desdient.
Yo, en cuanto, hablando de la FIFA, a mí me parece, después de estar en Brasil, que lo que han preparado y han organizado es un mundial que en mi opinión es decepcionante. Yo he oído palabras de elogio a este Mundial de Brasil. Para mí es un Mundial terrible, es un Mundial para privilegiados, es un Mundial que pone de frente a cualquiera que ha estado allí lo que ha sucedido frente a la miseria que muchas veces nacía justamente al lado de los estadios. No he visto prácticamente el rostro de un aficionado brasileño negro, ni mulato prácticamente en los estadios, la televisión, decirme en algún caso, porque yo no lo he visto. Me parece que de alguna manera ha retratado un Brasil segregador. Creo que este Mundial en ese aspecto ha sido decepcionante, no ha sido el Mundial de cohesión, no ha sido un Mundial alegre. Yo siento decirlo, me parece que ha sido que no hayan ocurrido, que la violencia que se esperaba pues no haya tenido las consecuencias esperadas o ha sido mucho menor de lo esperado. Eso no importa para mí, en mi opinión, después de estar en Brasil, de ver que la FIFA vive al margen de la realidad, absolutamente al margen de la realidad. Yo, las visitas a San Salvador de Bahía, al mismo Río de Janeiro, me han dejado absolutamente estupefacto. Lo que he visto no tiene nada que ver con esa idea de un país extraordinariamente emergente como Brasil. He visto otra cosa.
Senyors, ho deixarem aquí, són les 11 i 5 minuts. Avui amb la tertúlia amb... Enric Banyeres, amb Miguel Rico, amb Sant Isobrons...
Solo una cosa, si me permites.
Dígaseme.
¿Alguna vez vamos a considerar a un portero como jugador, o la FIFA va a considerar que los porteros tienen, o en algunos casos, derecho a ser definidos como futbolistas o como jugadores? Porque no he visto jugador más influyente en un equipo que Neuer, el portero alemán.
Tienes razón, pero resulta que se lo dieron a Oliver Kahn en el Mundial de Corea y Japón, justo en la final que perdieron 2-0, lo cual habla del criterio extraordinario de esta gente de la FIFA, que se aprovecha siempre de los jugadores que pagan los equipos, y por decirlo mal y pronto y ser la última tertulia de la temporada, diré que, como decía el amigo Cruyff, estos de la FIFA follan con la polla de otro y encima no les dejan ir a mear con la suya.
Toma ya.
Molt bé. Rubén Darío va dir això. També. Són les 11 i 6. Joder.
Final pornogràfic.
Quin final. Bueno, quin final. Para. Un moment. És que l'altre dia vaig veure una cosa i vaig dir, epa, que li he de preguntar aquí en contra de la voluntat de tothom, li preguntaré. Tornes, Pou?
Torno quan?
Amb el Barça?
Sí, esclar.
Sí, ja està, eh? Està. Ho has renovat ja, eh?
He renovat. Sí, sí. I per molts anys, espero.
Sí?
Per molts anys has renovat?
No. Dic que per molts anys espero renovar.
Seguir renovant.
Sí, sí.
O sigui, de moment, la temporada que ve, t'escoltarem els partits del Barça jugar a RAC1.
Sí. Moltes ganes, ja.
Bueno.
Tinc una mica de mono i tot, et diré.
Sí?
Ahir, en alguns moments, fins i tot narrava des del sofà de casa.
Clar, quan
el Gamper, 18 d'agost.
Clar, perquè aquest any no hi ha res allò dels partits oficials.
No,
clar,
no tenim supercopes. El primer serà...
18 d'agost i ens anem a la Lliga ja després.
El següent cap de setmana ja comença la Lliga. Sí, sí, ens hi posarem amb...
Quants anys portes?
Amb Lluís Enrique, des del 2000.
Clar, és veritat, clar, des del 2000. Si en faràs 14 temporades ja.
Mm-hmm.
O 13 o 14 temporades.
12, ja. Sí, sí, sí.
14 temporades.
Ja són unes quantes,
no sé
quantes,
què penses narrar aquest any.
Jo crec que...
Sí?
Bones coses.
Moure els ulls com a pàmpols dient, ui, aquesta temporada que ve.
Sí, sí, jo ja saps que tinc aquest tarannà, una mica positiu i així optimista, quan parlo del Barça, i jo crec que Luis Enrique se'n sortirà. I que recuperarem algunes coses que s'han anat perdent els últims anys. Jo crec que sí.
Doncs un altre que cau, en el bon sentit de la paraula, Joan Maria Pou també continuarà a RAC1 la propera temporada. No en tenien cap dubte, per si de cas. El 18 d'agost s'hi torna a posar, serà la nova temporada del Barça juga a RAC1 amb el trofeu Joan Gamper, en aquest partit estrany.
Què dia, què hora?
Que dia, molt bé, Segurola, estava provocando. Què dia? Doncs 18 a les 21:30, jo crec que serà més
a la nit.
A la nit, que per cert, ahir ho va piular algú i ho va retuitejar amb el meu compte del Twitter, que va dir, com és possible, Oriol Costa Curta, que va dir, com és possible... No m'agrada veure una final de Mundial amb llum del sol. És poc... Ostres, és estrany, era estrany.
De fet, els primers minuts, si t'hi fixes, De Michelis i alguns altres defenses d'Argentina ho comenten entre ells, que no veuen quan li pengen les pilotes.
Volia veure de matinada aquí, clar.
No, home, no volia veure de nit.
De matinada aquí.
Bueno, sí, clar, és igual. Ah, per cert, són les 11 i 9 minuts. D'aquí uns moments parlarem, qui no hagi estat atent al que dèiem avui a 8:45 del matí, a l'últim apunt dels apunts imprescindibles per anar pel món de l'informatiu de les 8 aquí al món a RAC1, fliparà en colors. D'aquí uns moments parlarem de tele i cinema i del que podrem veure. Vam dir l'altre dia que tornava a Verano Azul, com ha tornat.
Mm.
Atenció dissabte, perquè torna a Televisió Espanyola Noche de Fiesta.
Què dius ara?
Sí, senyor. Aquell programa que de José Luis Moreno...
Però què m'estàs dient?
Abelino i Pepa i companys.
Yana Obregón.
Efectivament. Presentado por Ana Obregón, Mar Saura, Isabel Pantoja y Kiko Rivera.
No
sabem...
Jo,
és l'efecte esborang, que és que la gent es para quan hi ha un accident per veure, doncs això igual, la gent anirà per a veure això. No tingueu que dubte.
Lo de la televisión pública en España es la degeneración ya total. Siento decirlo porque, no lo sé, uno tiene la sensación de que una televisión pública, tal y como se conoce en Europa, pues tendrá sus defectos, tendrá sus audiencias, tendrá lo que quieras.
Yo creo que la televisión pública en España...
Pero lo que no tendrá es el pésimo gusto, la grosería que nos invade desde hace años.
Que vuelva la policía.
En España la televisión pública es a la televisión lo que una mujer pública es a una mujer.
Com està el tema?
No puc mantenir aquest nivell.
Rico i Banyeres han fotut avui. Sergei Bubka.
Jo no he dit res. És el meu alter ego, el meu aficionat, l'aficionat que porto dins.
Gràcies, senyors. Us espero la temporada que ve. Bona estona a tots.
Molt bé. Gràcies igualment.
Que vagi bé.
Adéu.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.